Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat, com sempre, de parlar amb vosaltres. Una abraçada per tothom. I ara xerrarem de català i de castellà, de la llengua, de la immersió lingüística. Que ningú s'enfadi, sisplau. Sisplau, que ningú s'enfadi. Ja sé que són temes... És un tema delicat, aquest. És un tema que... A mi no m'enfadaria, perquè a mi, jo parlo català i parlo castellà. Soc dels que pensen que els idiomes estan per posar ponts i no per posar traves. I que un idioma mai, mai, mai pot ser utilitzat com una eina política, com si sembla que s'utilitzen alguns idiomes. No assenyalaré cap. Bé, el cas és que aquest dimarts s'ha signat, aquest passat dimarts, el Pacte Nacional per la Llengua, amb algunes absències sonades. Que això també crida l'atenció. Les absències són les de Junts i la CUP. Home, pues, no sé, aquí fins i tot hi ha una baralla per la pròpia llengua entre els propis que demanen que s'utilitzi la llengua. És una qüestió curiosa, però bé, no entrarem aquí. Bé, aquest acord és un acord estructural amb 21 àmbits d'actuació que revisaran cada any. Preveu un pressupost mínim anual de 200 milions per política lingüística. Aquest any, en concret, seran 255 milions d'euros. Quin objectiu té tot això? Cap on anem? Doncs l'objectiu és que de cara al 2030 s'incorporin 600.000 nous parlants en català en 5 anys. També es busca garantir, doncs, la presència efectiva de la llengua catalana a institucions, empreses, serveis, i la defineix com a vehicular normal del sistema educatiu. Ara fem preguntes, o ens fem preguntes. Disculpeu. Realment, aquesta pressió perquè s'utilitzi el català a tot arreu funciona? I és una pregunta que té base. Mireu, és una condició molt humana. Què passa quan intenten pressionar-te, imposar-te una cosa? O almenys que tinguis aquesta percepció, com algunes persones les poden tenir. Doncs que hi ha una reacció exactament contrària a tot això. Què passa quan una llengua és utilitzada com a eina política d'identitat nacional? Doncs que sí, hi ha gent que l'agafa com a seva, compra el relat, però l'altra part no el compra, i llavors la rebutja. Llavors, si l'objectiu és que el català s'estengui, són les passes adequades? Quan, si la utilitzes com a eina política, estàs dient a la meitat de la població que no? Yolanda Canales, com estàs?
Què tal?
Jo solet m'estic ficant en un bassal brutal. I és que el tema té el punt de delicadesa, eh?
És que aquest potser és el quid de la qüestió, no?, que es diria en castellà. De fet, les enquestes reflecteixen que es parla menys i també pitjor català. Segons l'enquesta d'usos lingüístics que va fer pública el govern fa unes setmanes, l'ús habitual del català ha baixat del 36,1% al 32,6% entre els anys 2018 i 2023. Són 5 anys. Mentre que el del castellà ha pujat fins a arribar al 46,5%. Però és el que està passant quan la mateixa enquesta reconeix que ara hi ha més persones que mai que saben parlar el català. També hi ha la immersió lingüística a les escoles. Tu ja ho apuntaves abans, no?, que potser amb totes aquestes mesures de, que volen controlar fins i tot com parlen els nens en àmbits que no són pròpiament l'escolar, a l'hora del pati, al menjador, doncs el que estan aconseguint és l'efecte contrari. Que hi ha aquesta imposició o aquesta sensació d'imposició, doncs fa que hi hagi més rebuig a l'hora de parlar aquesta llengua. La veuen com una llengua d'imposició. Aquest pot ser un dels factors a tenir en compte. Després, també hi ha experts, això sobre una altra qüestió, que assenyalen que un dels factors que expliquen el desastre educatiu a Catalunya és aquest, el de la immersió, No ens cansarem de recordar que l'últim informe PISA assenyalava que el sistema educatiu a Catalunya doncs, va ser un desastre, no? Els alumnes catalans estan a la cua d'Europa, però també d'Espanya, en àmbits com ciències, matemàtiques o comprensió lectora. I organismes com la UNESCO destaquen també la importància d'estudiar en llengua materna, especialment els primers anys. Però, en canvi, el Departament d'Educació de la Generalitat va en la línia contrària i s'ha de tenir en compte que la meitat o més de la meitat de la població a Catalunya té el castellà com a llengua materna i això no es respecta des d'ensenyament. És més, els pares que volen educació o més educació en espanyol per als seus fills han d'anar als tribunals a demanar aquest dret. Sí,
és un tema... Clar, dificultós.
Amb l'agreujant que el govern fins i tot fa mans i mànigues perquè no es compleixin aquestes sentències judicials.
És un tema complicat perquè si estudien llengua materna, clar, estaria català i castellà pels nens que tenen llengua materna en català o nens que tenen llengua materna en castellà. I què passa amb això? Més diners. Hi ha diners en educació? No.
O tan senzill, José Miguel, com fer 50-50.
És un pollo que tenim a sobre.
Clar, però és que fins i tot es rebutja fer, a més de l'assignatura pròpia de llengua i literatura castellana, doncs fer una altra assignatura, que sé jo, ciències, matemàtiques en castellà. És que no es vol, això.
Que, doncs clar. Parlem d'això, insisteixo, no és ni molt menys el que volem, perquè dona la sensació, no, el català, no, estem, com he dit... Català i castellà, les llengües estan per entendre'ns. I parlem precisament amb el senyor Francisco López Rupérez, que és director de la Càtedra de Polítiques Educatives de la Universitat Camilo José Cela de Madrid, que a més ha fet un estudi sobre aquest tema del bilingüisme, la immersió lingüística, i que a més a casa seva, ell està casat amb una catalana, i el seu fill té com a primera llengua, va estudiar en català, i després el castellà, és a dir, que entén perfectament la situació. Francisco, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
Buen día.
Gracias por estar aquí con nosotros, Camilo. Bueno, tú hiciste un estudio titulado Impacto en el rendimiento académico de la inversión lingüística y del índice socioeconómico y cultural. Pues un título de estos así sesudos, pero explícanos, ¿qué conclusiones se sacan de este estudio?
Bueno, fue efectivamente un estudio académico en una revista de prestigio, bilingüe, español-inglés, evaluada por pares, etcétera. Quiero decir que no es una revista de escasa relevancia, ¿no? Porque se hizo para todas las comunidades autónomas, es decir, se hizo un estudio, digamos, territorializado.
Ajá.
Entonces, lo que vimos es que la diferencia en rendimiento escolar medido por PISA 2022 entre Madrid, la Comunidad de Madrid y la comunidad catalana es equivalente a un año de retraso escolar. Ese es el resultado. Bueno, hay muchos números detrás, etcétera, pero en plan divulgativo ese es el resultado escolar. Eso significa que, el bilingüismo, la utilización de las dos lenguas, sea un objetivo a rechazar en modo alguno, porque la evidencia empírica procedente de otros estudios anteriores, internacionales, no referidos a España, demuestra que la preservación de la lengua materna como lengua vehicular en los primeros años de enseñanza permite consolidar la segunda lengua, es decir, la lengua de la escuela.
Pero entonces el problema no sería la lengua, el problema sería el sistema.
Absolutamente, es una de las cosas que se comentan como conclusión dentro del artículo. Es decir, el bilingüismo es valorado por todas las instituciones internacionales e investigaciones también que se han pronunciado al respecto. Y cuando digo instituciones, por ejemplo, el caso de UNESCO es un caso paradigmático, porque ya lo postuló en el año 54, pero luego después, más recientemente, bueno, en el 16 insistió en ello, y en el 21 con otro informe que recopila toda la evidencia empírica. Es decir, nuestro estudio, que se refiere a España y sin una metodología especial, porque toma en consideración las distintas comunidades autónomas y cómo se posicionan las distintas comunidades autónomas a ese respecto, pues nuestro estudio se alinea con la evidencia empírica internacional. Y lo que sabemos es que el bilingüismo es positivo para el desarrollo cognitivo de los alumnos, pero siempre y cuando se haga de una manera guiada, con una metodología guiada por las evidencias que tenemos.
De acuerdo.
Porque hay una cosa importante a destacar a este respecto, y es tomar en consideración ese principio que rige en la medicina, que afirma lo primero es no hacer daño. Y la evidencia lo que nos dice es que podemos estar haciendo daño justamente a los sectores más desfavorecidos. Porque eso sí que lo vemos en nuestra investigación. Es decir, si no metes en las ecuaciones la variable socioeconómica, del nivel socioeconómico, pues el impacto de la inmersión es relativo, es pequeño, no es muy grande. Pero cuando uno mete en la ecuación el nivel socioeconómico, entonces es cuando el asunto se manifiesta verdaderamente decisivo.
En este caso, me da la sensación, a mí me da siempre mucha grima meterme en política, pero da la sensación que se está usando la lengua más como un elemento político que no como un objetivo pedagógico.
Pues esa es la impresión. Hay incluso alguna investigación hecha por investigadores catalanes que se cita en nuestro estudio, que realizado en Cataluña sobre base de encuestas y tal, que pone en manifiesto que aquellos personas, aquellos ciudadanos que han seguido más años de catalán en la escuela son los que han desarrollado un sentimiento identitario mayor. Entonces, eso que es una investigación de 2011, eso nos da un poco una pista de cómo la lengua pueda estar siendo utilizada con una intención de ingeniería social. Yo, como usted ha dicho...
Pero esto a la vez, Francisco, puede generar un efecto contrario, ¿no? O sea... Mientras que unos entran ideológicamente a través de la lengua en unos conceptos, el resto le ocurre exactamente lo contrario, con lo cual, desde el punto de vista de un aprendizaje de una lengua, en este caso sea español o sea catalán, en este caso hablaríamos del catalán, hay siempre un porcentaje elevado que estará en contra de la lengua y por lo tanto no la hablará, nunca entrará ahí.
Pero yo creo que esa es una inferencia de su parte muy atinada, y yo lo único que puedo decir es que por dos vías. Una, por el hecho de que el que nos fuercen, el que nos obliguen, produce reacciones contrarias.
Al revés, exacto. Cuando se impone algo, siempre hay una reacción contraria.
Pero luego hay otra de carácter cognitivo que es avalada por las investigaciones empíricas. Y es que si respetamos en los primeros años, los seis primeros años de primaria, el uso de la lengua materna como lengua vehicular, resulta ser que el dominio de la segunda lengua, es decir, de la lengua de la escuela, aumenta.
Entiendo. Básicamente puede haber estudios realmente sólidos, pero no sé si se aplican. Me da a mí la sensación
demasiado. No, y es una llamada de atención que desde luego todos tenemos que hacer, los investigadores, digamos, en la medida de nuestras posibilidades, los medios de comunicación también. Hay que llamar al orden, entre comillas, hay que zarandear un poco intelectualmente a nuestros políticos para que de una vez traten de basar las políticas en evidencias.
De acuerdo.
Es decir, y operar sobre aquellos factores que mayor impacto tienen en el rendimiento.
Pues señor Francisco López, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Oye, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y por estas explicaciones. Muy amable.
Nada, gracias a vosotros por prestar atención a este tema en el cual o en cuyo acierto nos jugamos el futuro.
Gracias. Doncs, ara és un bon moment per dir el telèfon d'Aludits. 699-1309, 699-1309. És el telèfon d'Aludits. Missatges de veu, és un WhatsApp, Insisteixo, no serà en contra de ningú ni de què, sinó una analítica bàsica. Va, que de seguida actualitzarem la informació de serveis, però abans, saps que hi ha moltes raons per fer millores a la teva llar? que els teus fills s'han fet grans, que sou un mes de la família, que ara teletreballes més, o que simplement vols estar més a gust a casa teva. Tinguis la raó que tinguis per fer el teu projecte, a Leroy Merlin tens tota la resta. Per començar, els productes i solucions que necessites. Dona igual que estiguis pensant. A Leroy Merlin trobes tot tipus de portes, terres, materials per canviar el teu bany, per sencer la teva cuina, el que vulguis, el que vulguis. I el millor, ells t'assessoren en tot moment i t'ajuden a escollir la millor opció en funció del teu pressupost i les teves necessitats. A més, s'encarreguen de tot, de la finançació, el transport i la instal·lació. I ja saps, si tens un projecte per millorar la teva llar, a Leroy Merlin ho tens tot. T'ajuden a trobar la solució que necessites i estan amb tu de principi a fi. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope y en facebook.com/Mediodía Cope.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta 50% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pues hasta aquí, se acerca el verano y necesitamos, pues eso, recuperar peso, volver a nuestro peso sílfide para lucir bikini, para lucir bañador. ¿Has probado el plan 1-2-3? Pues Marta nos lo va a explicar. Marta es experta en dietética de Laboratorios Clinitec. Marta, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Cruz, y buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias. Así es, si te cuesta bajar peso, y claro, estamos a un mes ya del verano y estamos ya pensando en el bikini, en el bañador, y ya no solamente por ese bañador y ese bikini, sino lo más importante también, por salud, porque vamos a conseguir que cuando esos kilos de más, que los kilos pesan, pues que no, que te cuesta, que te levantas por las mañanas cansado, pesado, que te duele las articulaciones, y todo ello es por el peso. Pues si te cuesta bajar peso y has probado de todo y necesitas tener un cuerpo pues más delgado, más deshinchado, con el plan 2-3 vas a comer, no vas a pasar hambre, vas a bajar peso con una facilidad que ni te la imaginas. Además es muy, pero que muy fácil de hacer. Llamando al 650-51-52-53 tendréis todo nuestro apoyo, que esto también es importante. Y la clave para conseguirlo de una manera saludable es con el plan 2-3, que la primera semana ya limpiamos y depuramos todo el organismo y bajamos de 2 a 3 kilos o 4 según tu peso, pero que con el plan 2-3, Cruz, vamos a bajar de 6 a 8 kilos en un mes. Bajas la barriga, dime.
No, iba a decirte que solo 3 semanas, o sea, en 3 semanas se pauta y ya está, y esto funciona así de bien.
Eso es. La función que tiene es quitarte la ansiedad, el apetito, te deshace la grasa localizada. Es como un arrasador de grasa que limpia, depura todo el organismo. Y en la segunda semana, además, con los probióticos, tú ya has bajado. Pues ya te digo que la primera semana ya has bajado mínimo 2, 3, 4 kilos. Ya verás que la segunda semana empiezas con otro pie y que además que vas a seguir bajando peso y muchísimo volumen. Es muy fácil de hacer, no vas a pasar hambre. Además, es 100% natural con registro sanitario. Y el secreto, como siempre os digo, aparte de que es natural y que es apto para todos con registro sanitario, que no tiene ningún efecto secundario, que además vas a sentir un vientre plano, que además limpia y depura todo el organismo, y eso se nota hasta en el humor, porque la verdad es que haciendo el plan 2-3 ganas en salud garantizado. Llámanos, pruébalo, económico. Mañana mismo, mañana lo tienes en casa o donde tú me digas, 650-51-52-53, y además con nuestro apoyo, que cualquier duda, consulta, estaremos encantados encantados de ayudarte. Di que nos llamas aquí, de parte de Cruz, porque además seguimos con esa fantástica promoción para que tengas un plan para ti y otro para quien tú más quieras, con el jarabe depurativo diurético, que además elimina pues esos gases, te deshincha. Y de regalo te viene el tratamiento de cabello y uñas, que es de 3 meses, que es también totalmente natural. 650-51-52-53. Llámanos y ya verás qué maravilla y qué bien te vas a sentir, y ese bañor que vas a lucir este verano.
Marta, muchísimas gracias, un besazo.
Venga, igualmente a ti.
Va, que de seguida actualitzem la informació de serveis aquí a migdia, COPE a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Si et falta una mica en vaixell per navegar per cales amb un mojito a la mà, aquest estiu a Traspet som el teu amic en vaixell. Viatge a les Balears amb fins un 40% de descompte.
Hola, veïns i veïnes de Barcelona. Ja tenim els projectes finalistes dels pressupostos participatius i els hem decidit conjuntament. Ara és el moment de votar quins d'aquests projectes fem realitat. Fins al 17 de maig, entra a decidim.barcelona i vota. Decidim la Barcelona que volem. Ajuntament de Barcelona.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Todos los días.
Momentos.
Momentos.
Da toda una vida.
Quiero que sepas que, aunque no me creas, te amo además.
Que eres el único amor que ha existido en mi vida.
Y pase lo que pase, aquí me tendrás.
Momentos.
Te quiero mucho y te mando un beso.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
30 segons sobre 2 quarts de 2 del migdia. Som la teva COPE més propera, migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Fem ara una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. Com ens ve la meteo. Molt de primavera tot això, eh? Aquest matí hem tingut doncs un matí, ja ho notat, molt estable, temperatures que han baixat un palet de forma general, però que es mantindran. Ara, per què dic de molt de primavera? Doncs que per aquesta tarda gaudirem de la darrera tarda amb pluges insistents a qualsevol comarca. No hi ha cap alerta, però ja a partir d'aquesta tarda s'activen tempestes, ruixats, que localment poden ser forts i en format de tempesta, sobretot de la meitat de Catalunya cap al nord. Aquesta serà la situació més o menys. El litoral quedarà més al marge, excepte la costa central, que aquí pot caure alguna cosa. Les temperatures pujaran. I de cara al cap de setmana, el que esperem és un cap de setmana molt més estable, molt més estiuenc. Tot i que demà divendres, encara que ens llevarem amb un matí assolellat, molt estables, temperatures mínimes que pugen, molt ja mirant cap a l'estiu, de per la tarda sí que poden sortir o evolucionar ruixats cap a comarques del Pirineu i Prepirineu. Això sí, el cap de setmana que s'espera és un cap de setmana molt pel temps que toca, molt pel mes, finals de mig de maig, pitjans de mes de maig, que és on estem, i no tant temps de març, que és el que semblava que teníem fins ara. És el que esperem de cara. Això sí, de cara a aquesta tarda, pluja. Localment, que pot ser forta. Localment, no hi ha cap alerta, eh? Sobretot del prelitoral cap endins. Com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, bon migdia. Doncs a veure, de moment a aquesta hora, tot i que en general no hi ha grans complicacions, destacarem tres vies on sí tenim una incidència. Tenim d'una banda de l'autopista P7 un tram de lentitud, aturades entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, sentit Girona, per l'incendi d'un vehicle, en aquest sentit, en sentit nord, que està complicant una miqueta el trànsit, de moment aquests més o menys 2 quilòmetres, quilòmetre i mig, 2 quilòmetres de l'autopista P7. Un altre punt, en aquest cas, és la ronda de dalt de Barcelona, a causa d'un accident hi ha trànsit lent amb aturades entre Via Júlia i Horta, en sentit Llobregat. I acabem amb la C-17, en aquest cas queda trànsit lent amb aturades en uns 3 quilòmetres entre Canovelles i l'Ametlla de Vallès, perquè queda un carrer tallat. S'ha de retirar un vehicle accidentat d'un punt aquí en accident a la C-17 que hi ha hagut en sentit nord, en sentit Vic. Per tant, d'aquí aquest carril ocupat que queda encara en aquest punt de la C-17. A la resta, tret d'un cert augment de trànsit, de moment sense altres grans complicacions.
Eduard, gràcies, que tinguis una bona tarda.
Gràcies, fins demà.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, benvingut, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys, bon migdia.
Ahir va anar d'un pèl, que el Barça no fos campió, eh?
De 45 segons.
Sí,
45
sí.
Segons, no, ja estava, mira, ja estava el Juan Arias a Canaletas preparat per celebrar la festa de campió de Lliga del Barça. I, escolti, copio la pregunta que li van fer Ancelotti a roda de premsa. Vostè s'hagués imaginat mai que el Madrid guanyés un partit al temps afegit amb una assistència de Vallejo i un gol de Jacobo Ramón, central de la Pedrera? Miri, no, ni a la més boja de les... Però així ens esveix el futbol. El Barça va ser, ahir, durant 94 minuts, crec que va durar el tema, campió de Lliga. I a l'últim minut, el Madrid va acabar de fer els deures i va guanyar el seu partit davant del Mallorca, i això ens aboca al derbi d'aquesta nit, 2:15 a Cornellà-Prat. Per cert, a Cornellà el consideraríem litoral, no? Vostè ha dit pluja per a litoral,
sí,
cap endins,
litoral.
Cornellà litoral, per
litoral.
Tant, vale.
Sí, sí.
Oliveros i companyia no es mullaran. Espanyol...
En principi no.
Espanyol-Barça. D'aquí mitja hora, les directives convocades a dinar, cap allà va el Víctor Navarro per veure qui s'empesca en aquest dinar de directives. Un Espanyol que necessita la victòria per acabar de lligar la permanència, i un Barça que després del marcador d'ahir del Bernabéu necessita la victòria per ser campió matemàtic. O sigui que solo puede quedar uno, que deia aquell. A l'empat, home, aproparia molt i molt i molt i molt a l'Espanyol el seu objectiu, deixaria el Barça amb la mella als llavis, perquè, recordem, ara mateix l'equip de Flick necessita 2 punts per ser campió de Lliga. En el plànol esportiu, torna Omar a l'Espanyol després de sanció. El Barça, Ferran, operat a nit d'urgència d'apendicitis, es va aixecar aquest partit, sí senyor. El que són la... Mai penses que un esportista d'elit li ataqui l'apendicitis? Doncs ha operat a correcuita d'apendicitis.
L'apendicitis és molt traïdora, eh? Se't presenta d'una manera i a correcuita cap a l'hospital, eh?
Doncs fora de combat, Ferran, per un temps de mesos. Per si de cas...
Mesos?
Això és la informació que tenim. Mesos, un parell de mesos.
Bueno, no ho sé. Em sorprès, però no sabia
no
que...
No acaba la Lliga amb el Barça i que s'oblidi de la Nations League amb la selecció espanyola.
Això ho puc entendre, però, ostres, no sabia que necessitaves mesos per recuperar-te d'una operació d'apendicitis. No ho sabia. Ho parlo des de la ignorància, ara, eh?
Bueno, estem a 15 de maig. Clar, si ens fiquem en juny ja serien 2 mesos, però bueno.
Sí, vale.
En tot cas, per lo que pugui passar, preactivat el dispositiu de rua de campions del Barça si hi ha títol. Seria demà divendres, descartant l'opció de desfilar de manera conjunta amb el femení, perquè el femení té la final de la Lliga de Campions, després la final de Copa, i els jugadors, jo crec que quan s'acabi la Lliga, els que tenen seleccions cap a la selecció i els que tenen vacances de vacances. I a l'Espanyol també, assaig del dispositiu de seguretat per evitar el que va passar ara fa 2 anys. Aquella invasió de camp amb el Barça fent la rotllana, celebrant el títol sobre la gespa de Cornellà. A Esports Cope, el nostre derbi. Solsona, Carles Reixac. Carles Reixac, Solsona, amb ells...
Dos mítics
de l'Espanyol i del Futbol Club Barcelona per analitzar a Esports Cope com cal aquest derbi. Derbi que, evidentment, s'explicarà al Tiempo de Juego, circuit d'emissores freqüència modulada, i també pel Tiempo d'Espanyol, amb la particular visió, en aquest cas blanquiblava, del Javier de Haro. Després de la jornada d'ahir, el Girona ja està salvat matemàticament. Felicitats, Cruz. El
Gràcies.
Girona continuarà una temporada més a Primera Divisió.
Preocupació pel futur ara, eh? Perquè
que...
o comencem a fer les coses bé...
És que s'obre el meló.
Clar, ara què?
El futur. S'obren molts melons, perquè cal confeccionar una plantilla que no otorgui tants patiments com ha tingut el Girona aquesta temporada.
És que es van desmuntar l'equip després del bon paper que va fer fa dues temporades. Aquesta temporada l'equip es va estar desmuntat.
És veritat que el Girona la propera temporada no jugarà competició europea, tindrà un calendari més descarregat, però també és veritat que no tindrà els ingressos de la Champions i els recursos econòmics de la Champions. Aquí el Quique Cárcel, doncs, aviam com confecciona la plantilla. I un altre tema, vulguis que no, després sobretot de l'últim episodi de salut, el desgast de Mitchell a la banqueta del Girona. Un Mitchell que ho ha passat molt malament aquesta temporada, que ha tingut més erosió. Aviam, quan un entrenador arriba a una banqueta, li comença l'erosió.
Clar, és normal, això.
Però aquesta temporada, amb aquestes angúnies per la permanència no esperades, l'erosió que ha patit el tècnic madrileny ha estat més de la que en un principi estava al guió. Això també s'ha de posar sobre la taula a l'hora d'analitzar el futur. En resum, molt de derbi, una miqueta de Girona i una miqueta de poliesportiu, perquè, per exemple, en waterpolo ja tenim configurades les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. L'Atlètic Barceloneta s'enfrontarà davant l'equip serbi del Belgrat.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis una molt bona tarda. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlem de... Sabeu què és la reduflexió? O la chipflexió? Ho saps, Gil? No.
No, il·luminim.
No. Doncs no, ens il·luminaran des de la OCU. Perquè això... Tots som víctimes de la reduflexió i la chipflexió, que en línies generals, la reduflexió és quan et venen un producte al súper o a una botiga pel mateix preu, però hi ha menys contingut. Hi ha menys contingut. Això seria la reduflexió. I la chipflexió és quan t'ho venen també pel mateix preu, pels ingredients que s'utilitzen en l'elaboració d'aquell producte són de menys qualitat. I això la OCU ho ha detectat en uns quants productes. De seguida en parlem aquí, a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Lo que empieza con tu llamada...
¿Qué tiene prohibido hacer, tocar, qué le prohibían en casa?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Hola, Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? No, la que prohíbe en casa soy yo. Prohíbo coger la tostadora, el café de cápsulas, exactamente igual. El café espera que ya te lo hago yo. Está desastroso. Entonces casi todo está prohibido. No sé cuál es el problema.
Porque su niño, ¿cuántos años tiene?
Mi niño tiene ya 19, pero es como un elefante en una casa.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en Cope.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con un 35% de descuento. Navega con NCL desde 800 euros por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No és una cosa nova, però sí que la tenim aquí a sobre. La OCU, l'organització de consumidors i usuaris, ha detectat reduflexió i xipflexió en uns quants productes, en aquest cas, de venda a supermercats, en aquest cas. Però d'entrada, què és això? Què és això? Entrem més en el detall. Jo abans ho he explicat al José Luis molt per sobre, però això exactament què és, com funciona? La gran pregunta, és legal o no és legal això? En parlem amb la Imma Guillem, que és portaveu de la OCU a Catalunya. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, Josep Miguel.
Què és la reduflexió i la xipflexió?
Vale, t'explico. El tema de la reduflexió en els productes és, farem molt concret i molt senzill, és posar menys contingut del producte per mantenir el preu o inclús a vegades incrementar el preu.
Fins i tot incrementar-ho, o sigui, redueixen sí. el producte, però sí. i fins i tot hi ha ocasions que es pot poden, incrementar.
Sí, perquè potser fan el paquet més gran, val? O canviar el format, però el pes és menys que el que hi havia.
Carai.
I no t'avisen.
Clar, aquí volia anar jo. D'això s'ha d'avisar o no? Fins a quin punt... És legal sí. o no? Suposo que és legal, però, sí. però què s'ha de fer?
Sí, però és una legalitat amb dubtosa, per dir-ho d'una manera. ¿Vale? Entra dintre de la normativa, es pot fer, perquè és una manera de que les empreses o els fabricants, és una manera d'amortiguar tot el que és el preu o les pujades de preu de la matèria prima,
sí.
però sempre, si no és el fabricant que ho posa a l'etiqueta, té que informar els distribuïdors perquè quan aquests ho posin dintre, sobretot en els supermercats, en línia, tenen que informar de forma expressa, a part del preu, d'aquesta pujada. Ho tenen que avisar sí o sí.
I és una pràctica habitual, Imma?
A veure, això ja en el 2022, OCU ja ho va començar a dir, perquè en un primer moment es va començar pues, amb temes de, pues, de coses com viatges, coses molt concretes de menjar, com podia ser xocolata, galetes, però últimament, en els últims temps, i segurament per tota la situació socioeconòmica a nivell mundial, de pujada de preus i tot, pues, cada vegada més s'està extendent més a productes pues, tan necessaris pues, com pot ser a vegades els subministres no? de la llum. Vale? O en coses que ara pues, que està molt de moda amb el tema aquest de, bueno, de viatges i de coses així.
Però no, ja només és en productes, però, per exemple, en qüestions de llum i tot això també es practica la reduflexió?
Bueno, sí, sí. OCU està, bueno, de fet, ho està estudiant i, de fet, ha fet una normativa. Vale, ara, en la llei de consumidors hi ha un projecte per controlar aquest tema perquè a nivell legal no és clar. Vale? Sí que en França i en Alemanya això ho tenen molt, molt estudiat i està molt normativitzat, aquí en Espanya no. I entre aquestes pues, ja ho està posant OCU, no? Que té que ser, ho té que posar d'una manera molt expressa, sense cap molt clara, comprensible, i evitar que aquest tipus de pràctiques comercials no es facin en serveis de primera necessitat.
D'acord.
Perquè deixen, clar, el consumidor més vulnerable. També em preguntaves per el que era la xipflexió.
Sí, ara anava aquí. Fins aquí estàvem parlant de la reduflexió i ara vale. Què és la xipflexió? Sí. És el mateix o semblant?
Bueno, és semblant, però la diferència és que agafen un ingredient
sí.
de la fabricació i el canvien. El cas més paradigmàtic o el que més el cas és, per exemple, en comptes del torró d'ametlles, pues el torró de cacauet.
D'acord, és a dir, posem un producte no de menys possible, en aquest cas cacauet i ametlla, per la qualitat seria diferent, però sí, sí. seria més barat.
En principi tindria que, o com a mínim, mantenir el preu.
D'acord, d'acord.
Però tenen que dir-t'ho sempre. El consumidor sempre té que estar informat. Sempre.
Llavors, en aquest cas, seria... A la xipflexió podríem parlar d'una reducció de la qualitat dels ingredients?
Sí, sí, sí. I es mantindria el mateix preu.
És a dir, exacte, per mantenir el mateix preu. Però això es fa... Clar, suposo que això s'ha d'advertir, no? Quan en un mateix producte que acostumes que canvien l'ingredient, o no, o t'apanyaràs tu que has de llegir les lletres aquelles impossibles de llegir on posen els ingredients?
Sí, sí. No, no, en principi t'ho tenen que posar. I t'ho tenen que posar. I tenen... A veure, una cosa és que és torró de cacauet. Doncs tu saps que és torró de cacauet. ¿Vale? Perquè t'ho posen. Però sí que és cert que, per exemple, si tu t'estàs acostumat a comprar una marca determinada, si fan aquest canvi, jo què sé, o dels ingredients, no? T'ho tenen que posar en aquestes etiquetes, com tu has dit, que a vegades costa una mica.
D'acord.
I després, pues, tu, sí, sí, per poder saber-ho.
Com, per exemple, un flan d'ou, la quantitat d'ou que hi ha aquest flan, no? Seria una qüestió, sí. El percentatge seria rebaixar-ho,
sí.
I al mateix preu, seria això.
Això mateix, això seria una... No, si baixes la quantitat, estem parlant d'una redufracció. Que és la nota que ara tindrà.
I això, com ho podem detectar? O primer, com ho podem detectar i després també és habitual fer-ho o no?
No, en principi no. Però s'està fent. A mi ja s'ha fet, bueno, de fet. O cuillar... Però... Sí, sí, s'ha fet, s'ha detectat.
Però clar, és que Ima, aquí...
Marques, empreses, marques.
Jo és curiós, em crida força l'atenció perquè aquí, ostres, en funció de quina marca, s'està sí. jugant també un prestigi.
Total, total. Sí, 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 sí. És així de clar. Mm-hmm.
Doncs, Imma Guillem, portaveu de l'OCO Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i fer aquestes definicions i obrir-nos els ulls davant de la reduflexió i la xipflexió. Molt amable.
Pues a tu, moltíssimes gràcies, Miquel.
Gràcies a tu. I bàsicament la xipflexió és això, és substituir un producte per un altre, l'elaboració d'un producte, per un de menys qualitat, que surt més barat, i mantenim el preu en aquest cas, no? Això, aquestes pràctiques, que sempre i quan estiguin ben posades i aclarides, com ens explicaven des de la OCU, són legals. Però, clar, és un risc. Ara, tu com a marca ho faries? Aquesta és la gran pregunta. Com a marca amb cert prestigi, no? No diré ara marques, però és igual. Qualsevol marca de prestigi que considereu, ho faries o no? Perquè, clar, penses, a curt termini, per mantenir aquest preu competitiu, tens beneficis, però és un risc, tens el risc de pèrdua de confiança del consumidor i clar, tu imagina't que això cau en desgràcia i ja saps que les xarxes socials les carrega el diable. Un post, una qüestió de xarxa social, això s'ha amplificat com una mala cosa, com una mala cosa, es pot autopercebre com un engany. Es pot autopercebre com un engany. I això pot ser una bomba que esclati a la cara d'una marca. Molt atents amb això, Va, que de seguida parlarem d'una qüestió. Va, una qüestió molt més amable, perquè Barcelona demà, divendres, dia 16, s'omple de pianos. S'omple de pianos en tot l'eix que va des del carrer Consell de Cent de Barcelona, des del Consell de Cent amb Enric Granados fins a Consell de Cent amb Passeig de Sant Joan. Allà girem cap a mar i tot el Passeig de Sant Joan des de la intersecció amb Consell de Cent fins al carrer Casp i després a l'Arc del Triomf. Un piano. I per què això? Per què posem un piano? Per què posem aquests 10 pianos? Doncs és una iniciativa de la que parlarem de seguida, aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Arrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Demà divendres, dia 16, Barcelona s'omple de pianos. Aquesta és la iniciativa. Des del carrer Consell de Cent amb Enric Granados, amb Rambla Catalunya, Passeig de Gràcia, al carrer Girona, Consell de Gent amb el Passeig de Sant Joan, aquí girarem i serà Passeig de Joan amb el carrer València, Passeig de Sant Joan en carrer Diputació, Passeig de Sant Joan en carrer Casp, Passeig de Sant Joan número 9 i Arc de Triomf. Allà també hi haurà més pianos, dos d'ells de gran cua, d'aquells grans. Però per què? Per què Barcelona s'omple de pianos? Quants de vosaltres sabeu tocar el piano? Doncs ara és una bona oportunitat, fins i tot, per començar a tocar el piano. És una iniciativa que fa conjuntament la Fundació Occident i el concurs Maria Canals per acostar la música a la població. En parlem amb el director general de la Fundació Occident per parlar d'aquesta iniciativa, el senyor Ignacio Gallardo Bravo. Ignacio, buenos días, bienvenido.
Molt bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, d'on surt la iniciativa aquesta de posar pianos a Barcelona? Explica'ns.
Doncs mira, com bé explicaves, està molt bé això de fer-se el selfie, de fer-se la foto i pujar les xarxes, que això avui en dia està molt i molt de moda. Però bueno, aquesta iniciativa parteix del 2013, aquí a Barcelona,
sí.
i el que pretenia bàsicament era apropar la música a tots els ciutadans i sobretot la música del piano. El piano es té l'imaginari popular, diguéssim, com un instrument més elitista, que de difícil accés. Llavors el que volíem precisament era això, era baixar-ho al carrer, on realment és la música, i posar-ho a disposició de tothom, qui sàpiga i qui no sàpiga tocar.
Ostres, el que sàpiga, vale, però el que no sàpiga tocar pot ser un infern, allò, eh?
No? Creguis. No, mira, a part, en cada un dels 10 pianos que estaran a disposició de tothom, hi ha un dinamitzador, hi ha un profe.
D'acord.
I tothom que es vulgui fins i tot iniciar, pues, tocarà a quatre mans amb aquest profe i tindrà aquesta sensació d'haver-se iniciat en la música i en concret en la pràctica del piano.
D'acord, és a dir, que fins i tot hi ha persones que poden decidir aprendre a tocar piano a partir d'aquí, possiblement.
Històricament, de fet, almenys conec un cas que va ser així, que la seva primera vegada va ser en una d'aquestes accions de Barcelona s'omple de pianos, que com bé has dit no és tot Barcelona, no? Simplement és dos eixos pues, bastant transitats del centre, però que es va iniciar en una d'aquestes accions i mira, es va animar, va plantar la llavor, diguéssim, i a partir d'allà ha seguit formant-se.
Tenim 5 pianos al llarg del carrer Consell de Cent, amb el Granados, amb Rambla Catalunya, amb el Passeig de Gràcia, amb el carrer Girona, amb Passeig de Sant Joan, i després agafem Passeig de Sant Joan, que hi ha altres 4, amb València, amb Diputació, amb Casc, amb el número 9, i una a l'Arc de Triomf. Són els 2 pianos que estaran posats a Barcelona. Quin horari estaran disponibles aquests pianos?
L'horari oficial és de 11 a 8. Realment posem 11, però realment ja els pianos estaran ja instal·lats una mica abans, però bueno, l'horari oficial de l'acció és 11 del matí a 8 de la tarda. A les 11 del matí, en tota la jornada matinal, hi passaran moltes escoles. Farem formacions musicals, escoles de l'entorn, diguéssim, d'aquest eix. I per la tarda, doncs, és una acció molt més popular, realment, per qualsevol ciutadà.
Llavors, tu vas allà i hi ha un formador, un professor, per dir-ho així, no?
Exacte. Hi haurà un torn, diguéssim,
sí.
I qui en sàpiga tocar, doncs, òbviament, té el seu torn i toca ell mateix sol o acompanyat. Hi ha vegades que venen gent, doncs, amics amb instruments, i hi ha un que toca el piano i la resta, doncs, toca el saxo, toca qualsevol altre instrument. Realment és una acció molt viva, i si no, doncs això, hi ha un mentor, hi ha un professor, un educador a cada un dels pianos durant tota la jornada.
A més, dos d'aquests seran de cua. O sigui, dos pianos d'aquests que són pianos, per dir-ho així, els de cua.
Exacte, són pianos que no trobes a totes les cases, per així dir-ho. Trobes més aviat en grans auditoris o grans teatres, no? Llavors, això sí que és un element que aquests que ja sí que estan iniciats i que en saben una mica més, doncs valoren moltíssim, no?
D'acord. Bé, aquesta és una iniciativa que feu vosaltres, la Fundació Occident, i el concurs Maria Canals, no? Per bàsicament tot això, per acostar la música, no només a Barcelona, això penso que ho feu per tota la geografia d'Espanya.
Així és, des del 2012 vam començar a Madrid, nosaltres tenim una relació molt estreta amb el concurs internacional Maria Canals de piano, amb el primer premi, amb diferents accions també de beques socials, diguéssim, per nanos joves que no tenen les possibilitats econòmiques de formar-se musicalment, i també pues, aquesta acció d'apropar a la ciutat el piano. Aquest any, després de Barcelona, pues, anirem a Bilbao, a Oviedo, a València, a Madrid, sí, és una gira per tot territori nacional.
Va, sigues sincer, quin resultat té? Ja, la gent s'espanta molt o no? Flipa? O perquè, clar, a vegades això es coneix, però hi haurà molta gent que anirà baixant, jo què sé, pel passeig de Sant Joan o pel carrer Consell de Cent, es trobarà el piano i dirà que esto qué, que esto
qué. De fet, els dinamitzadors que t'explicava són molt animats i animen a tothom a participar. I al principi la gent està molt, molt tímida. Molt, molt tímida, no s'atreveixen, no trenquen el gel. Però la que algú s'atreveix i trenca el gel...
Ja està, no?
Ja es van animant un darrere de l'altre i realment és això, és una acció. A part és això, et trenca una mica, almenys per mi, parlo personalment,
sí,
pel perjudici que tenim de que potser no hi ha tanta cultura musical i que la gent no sap tant tocar el piano. T'adones que moltíssima gent sap tocar el piano, mm-hmm, d'estils molt diversos, de formacions molt diverses, i realment, insisteixo, és una acció molt i molt viva i molt atractiva.
No sé tu, segurament sí, perquè hauràs provat l'experiència. Saps que jo no he tocat mai el piano? Mai?
Pues mira...
És un bon moment, no?
Et convido, no, sincerament et convido. Mira, et diré, jo sóc promotor d'aquesta acció, però jo tampoc l'havia tocat, abans de començar aquesta acció. I mira, em vaig iniciar amb una aquesta acció i a poc a poc vaig fent 15 minuts cada dia.
Mira, oye.
O sigui, poc a poc es pot. O sigui, et convido a demà a iniciar-te sense dubte.
Doncs senyor Ignacio Gallardo Bravo, director general de Fundació Occident, escolta'm, gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa de Barcelona S'omple de Pianos, molt amable.
Molt amable a tu, moltes gràcies, i el que hem dit, convidem a tota la ciutadania a que s'atreveixi, si més no, a apropar-se i a escoltar música, i si s'atreveixen ja a tocar-ho, doncs ja és la bomba.
No, millor que millor. Gràcies per atendre's, molt amable. Mira, és un bon què, fins i tot si torna... Mira, a partir d'aquí, mira, m'ha agradat amb aquest professor i... Mira, vaig a fer els meus pinitos tocant el piano. Mai se sap, no? Bé, doncs, recordar que totes les xerrades que hem fet aquí, aquesta desconnexió darrere a Cope Catalunya i Andorra, i a migdia a Cope Catalunya i Andorra, les podreu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Nosaltres arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Rebin la salutació del que els hi ha parlat i una abraçada forta, amb molt de gust, de José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.